Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ahir al vespre, la ciutat de Barcelona acollia la presentació del llibre Vida plena, vida bona, que és com es titula el nou llibre de Santi Vila, exalcalde de Figueres, exconseller del govern de la Generalitat, va estar al capdavant del Departament d'Empresa, va estar al capdavant del Departament de Cultura. Aquests darrers dies havíem conegut que el nou partit polític que lidera una altra exconsellera d'Empresa, Àngels Chacón, Centrem, havia sondejat a Santi Vila per si volia encapçalar una hipotètica candidatura a l'alcaldia de Barcelona. Primer, Santi Vila s'havia referit a aquesta informació dient que sí, que li agradaria, però que s'havia de veure, que no estava clar, que té pendent un judici el pròxim dia 4 de maig, si no m'equivoco amb la data, per la polèmica que hi va haver amb les obres d'art del Museu de Lleida, que havien de marxar cap a Sixena i que primer va ser un no i que després amb el 155 va ser un sí. Després de tot plegat, ahir Santi Vila en aquesta presentació del llibre ja deia obertament que sí, que en té de ganes de tornar a fer política i que per què no l'alcaldia de Barcelona podria ser un camí. Santi Vila, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
S'ha anat convencent a mesura que li anem preguntant, diguem-ne, de si volia o no volia provar de ser alcalde de la ciutat de Barcelona o què?
Bé, més que convèncer o no convèncer, jo crec que el que és important és no perdre mai de vista que una cosa és la vocació, i la vocació de servidor públic ja ha estat sempre, i és sempre, es manté intacta, i altra cosa és doncs, analitzar sempre adequadament les circumstàncies, no? I si efectivament doncs, pot ser útil, no? I pots aportar alguna cosa a fer doncs, que Barcelona doncs, recuperi aquesta autoestima que ara té lesionada, o que en definitiva doncs les oportunitats pels nostres conciutadans siguin més i millors, no? Jo amb això vull ser molt prudent, perquè dic, bé, jo ja he fet el que havia de fer. He estat alcalde de la meva ciutat de Figueres, on hi vaig estar-hi tota la infància, l'adolescència, la joventut i la primera maduresa. He estat conseller del govern de Catalunya i, per tant, només tindria sentit que hi tornés si jo fos, per dir-ho així, l'aglutinador, el detonant de tota una energia, no? De tota una força, de societat civil, d'empresaris, de professionals liberals, de ciutadans, convençuts que podem fer una estirada de nou, gairebé refundacional per la ciutat. Clar, si això no es don, no cal, per dir-ho així, perquè jo ja he fet la mili.
Com seria la Barcelona que vostè somia o la Barcelona que vostè li agradaria de capitanejar? No sé si ha tingut ja temps de pensar-la, aquesta Barcelona, des que li han fet l'oferiment.
Mira, d'entrada jo et vull subratllar que no estic gens d'acord amb els qui plantegen que la ciutat de Barcelona viu un moment decadent. Viu potser un moment amb una certa crisi d'autoestima, amb una certa crisi reputacional. No hem sabut projectar-nos al món amb els valors que sempre havien estat més definitoris de la condició de barcelonins i fins i tot per extensió de catalans, no? Que érem una societat liberal, oberta, progressista, meritocràtica, que creu en la cultura de l'esforç, que també creu que guanyar-se la vida, guanyar diners, està bé. Altra cosa és que sempre s'ha compromès socialment amb els que no poden seguir, que ningú no quedi enrere. Crec que ens hem embolicat una mica, no?
Sap que aquesta sensació, sobretot la tenen els que agafen molt l'AVE per anar de Barcelona a Madrid i tornar per feina, que són els que tornen d'allà i diuen és que aquí no ho estem fent bé.
Sí, efectivament. Jo crec que a Madrid i especialment a la comunitat de Madrid han sabut, no, sintonitzar amb un discurs que paradoxalment era molt barceloní, no? Aquesta idea que les castanyes del foc les traiem els ciutadans i ciutadanes, la societat civil, els emprenedors, que som gent vinculada a això, no? A la inquietud, no? A la inquietud empresarial, a la inquietud i la innovació cultural. I aquí Barcelona té cartes molt bones i algunes ja funcionen ara molt bé, no? Aquests dies, per exemple, estem constatant, no?, totes les coses bones que estan passant a l'entorn de Poblenou, no? I com el talent, la tecnologia, en allà concorren, i a la que deixem enrere definitivament el Covid, no? Si empresa, universitat i institucions, ajuntament, doncs van alineades, Barcelona, en fi, no té per què preocupar-se, i és evident que les comparacions que a vegades es fan amb altres ciutats de l'Estat no tenen cap sentit. Dit això,
sí.
Ahir en el llibre que jo presentava, la cosa no anava de Barcelona, la cosa no anava de política, que quedi clar.
No anava de política? Jo tenia ganes també de parlar del llibre, perquè aquest Vida plena, vida bona, alguna cosa deu tenir a veure, entenc, amb la política, no? Tenint en compte que ha ocupat una part fonamental de la seva vida.
Bé, fixa't una cosa, que inevitablement el llibre, encara que no va de política...
Però hi apareix, quan algú... hi apareix la política i els polítics, senyor Vila. No sé
és que són els meus referents, clar, els meus això, darrers 25 anys de la vida. He estat envoltat de consellers, d'alcaldes, de ministres, de persones que, per dir-ho així, encarnen, no?, respostes morals a problemes molt complexes. No? I a vegades hem encertat, a vegades ens hem equivocat, a vegades hem estat herois, a vegades hem estat traïdors, a vegades hem decebut, a vegades hem il·lusionat. Tot això té a veure amb el gran repte que no un polític, una persona de com qualsevol altra té al davant, no? I és com viu una vida que valgui la pena ser viscuda, no? I el llibre, evidentment, es recolza, doncs, amb l'experiència de molts polítics, de dir quins polítics realment seran dignes de record, quins no, com s'exerceix el lideratge, quina és la relació entre tu mateix com a persona i el grup, la comunitat, entre el jo i el nosaltres. És a dir, que el llibre es recolza amb experiències viscudes com a polític, però en el fons no va de política, no? Sinó, que ho deia ahir el Gregorio Luri, és una espècie d'enquiridion, no?, de manual de cavaller cristià del segle XXI.
Vostè tenia una mica la sensació o la necessitat que calia explicar-se. Bé, al final també és un llibre que d'alguna manera el despulla, no?, i que permet una mica millor conèixer-lo a vostè.
Sí, estic molt agraït a Llibres de Vanguardia, la línia editorial del grup Godó de la Vanguardia, que m'hagi volgut publicar aquest llibre, perquè aquest llibre va d'ètica, va de filosofia moral, també va de filosofia política, no?, de com ens hem d'organitzar des del punt de vista més social, però també té un punt inevitable memorialístic, terapèutic, digui-li com vulguis, no? I en aquest sentit hi ha una dimensió molt personal, molt íntima, espero que no excessivament impúdica, no? Que espero que sigui també profitosa i estimulant per qui decideixi comprar-lo i llegir-lo.
Vostè abans feia referència al seu pas per la política i al com l'ha omplert. Entre les coses que ha anat dient, ara quan vostè parlava i feia una mica de repàs de vida, diu, hi ha hagut moments en el qual un ha sigut un heroi i moments en el qual ha sigut un traïdor. Entenc que això fa referència, per exemple, a aquesta darrera etapa, diguem-ne, del procés en el qual vostè va ser assenyalat com a traïdor per una part de l'independentisme. Clar, jo ara, abans repassant una mica la seva trajectòria, parlàvem, vostè ara el mes de maig haurà de tornar a seure en un jutjat per aquella decisió de les obres d'art de Sixena, que després amb el 155 van acabar sent traslladades, però vostè com a conseller de Cultura s'hi va negar. Per tant, per aquella acció política, que no era una decisió seva, entenc que era una decisió de govern, no? Vostè formava part d'un govern i per tant el govern va decidir que era no, i vostè la va executar com a conseller. Però vostè per aquella decisió ara haurà de seure en un tribunal el pròxim mes de maig. Per l'acció de la política del govern al qual vostè formava part, per molt que després se'n despengés i passés el que va passar, va acabar assegut al Tribunal Suprem. Què li ha donat la política que hi vol tornar?
Bé, fixa't que la política té una cosa molt atractiva, que és la seva capacitat d'impactar en la vida de la gent. No, jo en aquests moments estic de directiu d'una petita empresa, sí, estic de professor de la universitat i procuro, efectivament, doncs fer les coses bé i actuar responsablement, no?, des del punt de vista social. Dit això, La política té una capacitat, no, d'incidir en la vida de la gent i procurar millorar-la, que pels qui ens agrada, doncs sempre més és seductora, no? També és cert, i ho dic amb tota la sinceritat, no, que tots hem de saber interpretar els nostres temps i veure quan els nostres conciutadans tenen la mateixa cosmovisió que tu i quan no. I podria ben passar, doncs, que en aquest sentit jo sigui més un home, per dir-ho així, del segle XX que del segle XXI. No? Oh. Perquè hi ha algunes coses de la modernitat líquida que la veritat a mi em costa de donar per bones. No?
Quines? És a dir, quan diu que, no, que hi ha algunes coses de la modernitat líquida que li costa donar per bones, això aplicat a la política, què vol dir, senyor Vila?
Doncs mira, per exemple, no m'agrada el frontisme en el que estem instal·lats. És a dir, per què els sobiranistes no poden pactar amb els socialistes, per exemple? On s'és vist que hi hagi d'haver-hi aquests cordons sanitaris entre partits senzillament pel fet que no pensen igual? Evidentment que no pensen igual. Si pensessin igual, concorrerien a les eleccions junts, no? O aquesta immediatesa en totes les decisions, en què tot ho cremem tan ràpid, no? I on és més important un tuit o sortir a les xarxes socials dient segons quina ocurrència, no? Que les polítiques més serenes, més de fons, més tranquil·les. A mi m'agrada reivindicar la moderació, no? Jo crec que la moderació avui en dia, doncs, no cotitza l'alça, no? Avui en dia, fixeu-vos que uns estan parlant de desobediència, els altres presideixen institucions i ho fan amb tot el partidisme del món, i en comptes d'intentar representar tots els partits, doncs els veus amb una pancarta amunt i avall. Tot això a mi m'incomoda molt, no ho entenc, eh? És a dir, em resulta inintel·ligible, i dius, no ho sé, si això és el que la gent aprecia, doncs és evident que vol més que jo em quedi a casa.
Clar, entenc que en aquest sentit, amb el que està dient, Junts per Catalunya no el representa i que la presidència, com l'està gestionant Pere Aragonès, no li agrada?
Bé, a veure, a mi el president Aragonès li aprecio molt i li valoro molt l'esforç de pragmatisme que està intentant, no? Jo crec que està intentant que aquell avió que anava una mica sense rumb trobi pista d'aterratge, no? I això ho està intentant sense renúncies, no? Sense renúncies, perquè el Pere Aragonès és inequívocament un home independentista, i la idea independentista sempre serà una idea honorable, que s'ha de respectar, no? Altra cosa és com es persegueix aquesta idea. Jo crec que Esquerra ha anat prenent consciència que les coses s'han de fer bé i que en una democràcia madura no te'n pots emportar per davant les lleis, perquè si t'emportes per davant les lleis, prens mal, no? Altra cosa és, sincerament, que a mi em ruboritza el que ha passat al Parlament de Catalunya aquestes darreres setmanes, no? Escàndols de dietes de diputats que ni assistien físicament, o de funcionaris que jubilaven molt i molt abans d'hora amb retribucions dorades, o la presidenta del Parlament, que en comptes de tenir claríssim que és la presidenta de tots i que, per tant, ella ha de tenir una neutralitat ideològica exquisita, no, per intentar ser l'àrbitre d'una cambra que ens representa tots els catalans, els sobiranistes, no sobiranistes, els de dretes, els d'esquerres, doncs veure-la amunt i avall amb pancartes quan el propi govern de Catalunya ha deixat claríssim que determinades expressions s'havien de fer d'una manera i no d'una altra, doncs això a mi m'incomoda molt. Dic, mare de Déu, dic que institucions que estimem tant, com les institucions catalanes, com pot ser que les putinegem d'aquesta manera?
Vostè ara feia referència a un cert pragmatisme, deia, de Pere Aragonès. Vostè que va patir l'assot de l'independentisme, o si més no d'una part de l'independentisme, per la seva manera d'entendre el moment polític i la política, creu que aquest independentisme li comprarà el pragmatisme al president Aragonès?
Li costarà molt, no? Perquè sí que és veritat, s'ha de reconèixer que l'independentisme, si es pogués asserenar, que no li serà fàcil, no? Perquè els partits independentistes també competeixen entre ells pel poder autonòmic, no? I aquesta és una sensació paradoxal. Tots comparteixen un ideari, un somni, no? Que és el veure Catalunya com a país independent, però alhora, a 10 anys vista, saben que se la juguen per intentar tenir el poder autonòmic, no? I aquesta contradicció, no? Que és compartir un somni però alhora competir per manar en la vida quotidiana, no? Per governar, els porta a enfrontaments i xocs continus que tenen un punt segurament inevitable, no? Jo només vull dir una cosa. L'experiència de tirar pel dret només ens ha reportat dolor, enfrontament, lesió de la convivència, crisi reputacional de Catalunya i de Barcelona al món, i ni un mil·límetre d'avenç en l'autogovern, ni un mil·límetre. Per tant, jo crec que quan ens asserenem tots, insisteixo, sense renúncies, perquè pot haver-hi gent que consideri que és tan o més difícil aconseguir que Espanya sigui un estat plurinacional que aconseguir que Catalunya sigui un país independent, vull dir, sense renúncies, però jo crec que sí que és important que tothom se centri, se sereni i digui, escolta'm, es mereixen els nostres conciutadans que la política, en comptes de resoldre problemes, només en creï.
Vostè, que va formar part d'un govern en el qual hi era Esquerra Republicana, li va saber greu que en la seva conferència, quan Pere Aragonès repassa l'acció i l'obra dels presidents de la Generalitat, s'aturi en Pasqual Maragall i no apareguin referències ni a Carles Puigdemont ni tampoc a Artur Mas?
Bé, jo crec que és una dada objectiva que, gràcies al president Artur Mas, la Generalitat de Catalunya no va col·lapsar en el context de la recessió econòmica. En el context de la recessió econòmica teníem treballs a pagar les nòmines dels metges, dels mestres, dels bombers. Això ho vaig viure jo en primera persona. Cada dia 30 era un trago, no? I, per tant, aquell moment tan tens, doncs, finalment el vam aconseguir resoldre, no? La gent va seguir cobrant cada mes, que això és molt important a la vida, Que a vegades anem banderes amunt i banderes avall, i al final, que quan arriba el dia 30, tothom que és assalariat vegi que se li ingressa la nòmina, això és un indicador de que més o menys les coses van marxant. Jo crec que reconèixer això al president Mas doncs seria honorable per part de qui ho fes. També és veritat que després hi va haver-hi un segon moment, ja no tan vinculat a la gestió com a aquests temes més identitaris i aquests temes més nacionalistes, o digue-li com vulguis, que aquí sí que, per dir-ho així, ens vam desviar del camí recte, no? I ens vam embolicar.
Confia en la justícia, vostè, encara, després de la seva experiència personal, del seu pas pel Suprem, de tot el que s'ha dit de la justícia? Ho dic perquè aquest mes de maig vostè tornarà a seure davant d'un jutge per la seva acció.
Bé, a vegades oblidem que en aquest món en el que vivim la justícia la fem homes i dones, no? I voldríem, doncs, que la justícia fos infal·lible, no? I això, doncs, és una ingenuïtat, no? La justícia, no? Ha de procurar ser cega, però no és sorda del tot, no? I tampoc és insensible a les influències, a les pressions, al seu entorn, no? Les circumstàncies en què es dona. Jo crec que tenim una justícia, o dit d'una altra manera, tenim un estat de dret notablement bo i de qualitat. Això vol dir que un poder vigila l'altre i un poder controla l'altre. En la meva opinió, la sentència del Tribunal Suprem contra els governants de l'època i els activistes de l'època de l'any 17 va ser injusta per desproporcionada. Però també és veritat, fixeu-vos, que després l'executiu ha acabat concedint indults, perquè aquella desproporció va considerar que socialment la majoria dels espanyols volien que s'esmenés. I així ho van entendre i així ho van fer. Què et vinc a dir? Que la nostra justícia és tan imperfecta com és la francesa, com és la italiana, com ho pot ser la belga. Altra cosa és que siguem capaços de la reforma permanent, no? D'anar-ne perfeccionant les seves mancances, i en aquest sentit jo iré a Osca doncs, convençut que tindré un judici just. Lògicament vaig al camp contrari, per dir-ho així. És evident que si jo fos jutjat a Barcelona, com vaig intentar que em passés en relació a aquests fets, doncs potser les circumstàncies d'entorn, l'ecosistema, crearien un altre clima. I vaig a Osca. I per tant, segur doncs que les persones que estaran en aquell judici, al matí quan s'aixequen, doncs es formen una impressió de les coses diferent si llegeixen l'Heraldo de Aragón que si llegeixen La Vanguardia, El Periódico, El País. No falla.
En el seu dia, en relació a aquesta situació, a la batalla legal, diguem-ne, que vostè està afrontant per tot el que va passar en relació amb les obres de Sixena, en el seu moment, d'alguna manera, va venir a denunciar que s'havia acabat sentint sol, perquè era, a més, confluïant en aquell moment del 155, no? I d'aquell moment polític tan tan bèstia que vivia a Catalunya. És evident que per una qüestió legal, ja ho vam explicar als mitjans, el govern de la Generalitat no podia assumir la Generalitat una part de la seva defensa per una llei, diguem-ne, que ara doncs, bé, tampoc no que hi entrem, però diguem-ne per una qüestió, diguem-ne, legal, no? Que també s'hi van trobar la resta de polítics, per exemple, no? De membres del govern en relació amb el cas del Suprem, no? Que la Generalitat no podia donar atenció legal, diguem-ne, no? Al propi govern, d'una banda, però també hi va haver-hi la situació pel que fa a la Caixa de Solidaritat, perquè vostè tenia aquella etiqueta penjada de traïdor i no se li volia ajudar a pagar una part de la seva defensa. Això, amb el silenci i la certa calma que ha tornat en aquest sentit, ha canviat, senyor Vila, o vostè se'n va davant de la justícia sense cap ajuda de ningú i tot a costa de la seva butxaca?
Bé, a efectes pràctics no ha canviat. Efectivament, jo afronto tot sol aquesta situació. També amb el suport d'Òmnium Cultural, que sempre Òmnium amb discreció, però per dir-ho així, amb claredat nítida, doncs s'ha fet corresponsable d'aquelles decisions l'any 16 i el 17, això els honora. Jo, que en continuo siguent soci, els ho agraeixo infinitament. A nivell de govern, el que sí et puc dir, si vull ser una persona honesta, és que com a mínim en les formes el govern actual ha tingut la delicadesa de preocupar-se'n, de trucar-me, de conèixer, interessar-se per conèixer de primera mà com està evolucionant en primer lloc la instrucció, ara la causa, en contra meva i en contra del conseller Lluís Puig, que som els dos els acusats. I per tant, tant el president Aragonès com la consellera de Cultura doncs han tingut una delicadesa i una bona educació i un bon fer institucional que jo, sincerament, trobava a faltar. No, crec que per fi tornem a tenir un govern, i ho dic des de la tranquil·litat que dona, que tothom sap que jo no els he votat, però que a mi em representa, perquè més enllà que votem en el president de torn o no, doncs quan arriba amb un càrrec una persona, la que sigui, ha de procurar doncs, ser el president de tots. I crec que en aquest sentit, en relació a Sixena, doncs el Pere Aragonès, en mi, ho està seguint, no? Altra cosa és que, com molt bé has explicat tu, no sempre és fàcil, des del punt de vista jurídico-administratiu, doncs defensar doncs, amb un exconseller que té, en aquest cas, una querella que, paradoxalment, encara que era per haver pres decisions en nom de Catalunya, doncs el jutge va personalitzar, no? I va dir, vull dir, no m'expliqui que aquest senyor és conseller, només m'expliqui que quan va estampar aquest seguit de signatures, doncs era ell i no un altre. Bé, ens anirem a defensar.
D'aquest judici en dependrà, evidentment, que hi hagi o no una possible inhabilitació. Si la inhabilitació no hi és, doncs aleshores sí podrà plantejar-se seriosament aquesta cursa per intentar ser alcalde de la... Li agradaria tenir en el seu equip a Sandro Rosell? A l'alcaldia de Barcelona?
Home, Sandro Rosell és un home que jo estimo molt, que aprecio molt. Vam compartir advocat. Quan jo estava al banc del Suprem, ell estava al banc de l'Audiència Nacional.
Sí.
El que li vam fer amb ell no té nom, no? Perquè tenia algú 2 anys a la presó i que després vegis que t'has equivocat és molt bèstia, no? Perquè això lògicament et marca per sempre més. Jo l'aprecio molt en fi, que el Sandro pogués tenir interès en participar de la vida pública, no? I en ajudar amb això que dèiem, no? A regenerar el prestigi de Barcelona amb l'agenda que té, amb els contactes que té, només pot ser rebut com una bona notícia per la ciutat, no? Ho faci amb els vermells, amb els blaus, amb el partit que li doni la realíssima gana. Jo me n'alegraria que el Sandro tingués ganes de participar en política barcelonina. Ja ho veurem, no? Ja ho veurem. Jo crec que aquestes especulacions, que són inevitables, no? S'han de veure doncs, quin fonament tenen, quina solidesa tenen. No? El que és important és que en aquests moments de descrèdit que vivim, que la gent té tan mala opinió de la política en general i d'alguns comportaments polítics concrets, com més gent sòlida i amb talent convencem perquè participi en política, més bé irem tots, més bé en direm tots.
Amb això acabarem, però estava pensant ara, la política, diguem-ne, els darrers anys ha canviat molt. És veritat que, per exemple, en la darrera etapa d'aquest 2017 a la qual vostè feia referència, era un moment en què segurament la discussió política havia defugit d'alguna manera l'eix esquerra-dreta, no? Perquè per aquesta qüestió de nacional, diguem-ne, la política estava focalitzada sobretot en aquesta qüestió, i la unitat d'Espanya, la independència de Catalunya, etc. Ara el moment polític ha canviat molt, no? I hi ha moltes qüestions que s'estan tornant a dirimir en l'eix dreta-esquerra. Ho dic perquè quan vostè feia aquest plantejament inicial del tipus de candidatura que a vostè li agradaria encapçalar, diguem-ne, i que tingués aquesta capacitat d'aglutinar aquestes sensibilitats diferents, això després vostè com ho cristal·litzaria? És a dir, si Santi Vila es posa al capdavant d'un projecte polític, estarem parlant d'un projecte polític de dretes, d'esquerra, de centre-dreta, de centre-esquerra, on l'hauríem d'ubicar el seu projecte per Barcelona?
Fixa't que els projectes de ciutat, que són històries d'èxit, són projectes molt transversals. Ara que tots admirem tant, per exemple, a Màlaga, no? Màlaga té un alcalde de dretes i està fent polítiques d'esquerres. És a dir, la ideologia, en aquest sentit, quan es concreta en un projecte municipal, és molt incòmode amb els adjectius, amb els qualificatius. No? És evident que jo sóc una persona liberal progressista, progressista liberal, que tinc les conviccions cristianes que tinc. Per tant, mai de la vida m'imaginaria la llibertat d'empresa, amb la que crec, no? La lliure iniciativa dels emprenedors, amb la que crec, sense, per dir-ho així, un compromís evident amb els que no poden seguir, i amb la gent més senzilla. Per tant, això què vol dir? Que ets de dretes o que ets d'esquerres? M'és absolutament indiferent, sincerament. Més indiferent perquè hi ha segurament, avui en dia, al segle XXI...
És molt líquid, això que m'acaba de dir?
No, molt líquid no, perquè, per exemple, en el terreny fiscal jo crec que paguem massa i que, per tant, això s'ha de revisar. Crec que l'administració no pot seguir creixent, no pot ser tan dirigista, no pot ser tan intrusiva, que hem de creure en l'activitat econòmica, que ens hem equivocat quan no hem recolzat els hotelers que tenien grans projectes per rehabilitar edificis nobles i convertir Barcelona de nou en un referent de qualitat per un determinat turisme, per un determinat perfil. És a dir, fixa't que tot això, tu vés oposant el calaix que vulguis, i això és ser de dretes o d'esquerres, perquè a mi m'és indiferent.
Santi Vila, veig que continua en plena forma.
Vaig cada dia al gimnàs.
En el discurs polític, per tant, ara té, evidentment, hi ha aquesta cita judicial en aquest jutjat de Sixena. Suposo que en aquest sentit deu pensar, en tot cas, que sigui com hagi de ser, però que sigui ràpid, no? Perquè si el seu futur polític ha de quedar definit a partir de la resolució de Sixena, ho dic perquè les eleccions municipals són aviat, diguem. Són aviat pels tempos que acostuma a portar la justícia.
Que el judici sigui ràpid i, si pot ser, absolutori, perquè per intentar ser alcalde i arribar-hi pelat tampoc anirem gaire bé.
Santi Vila, que ens ha acompanyat aquest matí al matí a Ràdio Estel. Si algú vol conèixer una mica més, i no tant en la vessant política, que també, sinó sobretot en la personal i el com entén la vida, com l'ha viscuda, com l'enfoca i què és el que pensa, té aquest llibre Vida plena, vida bona, que ahir presentava a la ciutat de Barcelona i que ja està a les llibreries. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt amables, molt per interessar-vos pel llibre.
Molt bon dia. Passant 9 minuts del punt de les 9 del matí, va, que ens seguim parlant de tot plegat en temps de tertúlia, avui amb l'Eva Pomares, amb el Carles Fernández i amb l'Enric Sierra.